Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit i benvinguts a aquest primer Església d'Urgell de la temporada 2018-2019. Gràcies per ser novament amb nosaltres. Ens plau de debò retrobar-los fidels a la sintonia de Ràdio Estel. Església d'Urgell, intentarem fer-los arribar l'actualitat religiosa de la nostra diòcesi d'Urgell, les principals celebracions i actes que es duen a terme a les diferents delegacions diocesanes i també per part del nostre arquebisbe. I recollirem igualment les notícies més rellevants i l'agenda d'activitats. I aportarem setmanalment una entrevista sobre alguna notícia o dada d'agenda per a conèixer-la amb més profunditat. Comptarem també amb la secció Preguntes que ens fem sobre, una breu explicació sobre algun aspecte de la vida litúrgica, sobre l'Església o sobre la vida cristiana en general. I com que de comunicació es tracta, tot aquest temps que estarem amb vostès durant la temporada aquesta que hem anunciat, voldríem començar convidant la nostra delegada de mitjans de comunicació social, la Cristina Orduña, per a tractar, com no, alguns aspectes que ella en sap i molt sobre la comunicació. Cristina, contentíssims de tornar-te a tenir aquí.
Contentíssima jo també d'estar entre vosaltres i de poder xerrar amb vosaltres. Gràcies per la invitació.
Sí, com no. Sentirem també al final del programa doncs, la secció preguntes que ens fem sobre avui, perquè volem fer extensament el tema de la comunicació amb tu. Avui que tenim una experta i molt experta, volem aprofundir-hi i al final sí que farem la secció de preguntes que ens fem sobre, Àlex, doncs que puguem, que mossèn Jaume Vila ens explicarà una d'aquestes respostes. Cristina, com ha de ser la comunicació en l'ambient cristià, en la vida cristiana?
Bé, jo crec que el Sant Pare ja ens ho ha explicat, no? I ens ho explica amb gestos més que amb paraules, perquè ell és molt directe, molt franc, és molt humà, com a tu t'agrada dir, i molt entregat a la veritat. Certament que nosaltres hem de contenir la paraula, la bona nova, en la nostra activitat i en la nostra actitud quotidiana. La bona nova és aquesta. Estimeu-vos els uns als altres, no? I nosaltres, quan en fem comunicació, no ho podem oblidar. Sempre hem de tenir present que quan parlem els uns amb els altres, quan fem gestualitat, quan enviem una carta, quan enviem un correu, quan mirem senzillament, estem comunicant i ho hem de fer, hem de procurar fer-ho amb la mirada tenyida de l'amor pel pròxim, que també és l'amor a nosaltres mateixos, perquè no cal oblidar que el que nosaltres enviem a l'exterior és una cosa que ens retorna. Jo això diria que essencialment hauria de ser la comunicació a grosso modo. Però clar, suposo que em fas aquesta pregunta, no? Perquè hi ha molts interrogants avui davant del fet comunicatiu i quina és l'actitud més evangèlica. I sobretot en un entorn en què la tecnologia marca tant la comunicació, no? Nosaltres tenim un telèfon mòbil. Abans d'ahir llegia unes estadístiques que assenyalen que la recerca d'informació, de qualsevol tipus d'informació ara, passa entre els espanyols en un 58% a través del mòbil. Això és molt important, perquè si tenim en compte que una capa molt important de la societat és menor i una capa també important té un decalatge d'edat prou gran com perquè el mòbil li quedi ja fora de la seva abast, hem de pensar que el mòbil és la nostra eina de vinculació amb el món. I tampoc podem oblidar que, malgrat tot això, no té el valor del boca a orella, ni té el valor del cara a cara, ni té el valor de la trobada personal, del tacte, del contacte, sinó que és virtual. I en el món virtual passen moltes coses i podem tenir moltes actituds sense tant de compromís. I aquesta falta de compromís marca la comunicació i, per tant, marca aquesta falta d'amor, no, de la que parlàvem al principi, perquè, clar, quan un rep un WhatsApp amb un vídeo, a vegades no es planteja si és veritat o és mentida i simplement el rebota perquè li sembla, doncs, escandalós o interessant o el que sigui, no?
Però això és perillós?
Clar. Això és molt perillós perquè el que estem fent és provocar una via ràpida de transmissió d'informacions que poden ser o que són en una grandíssima part falses. Es calcula que ara, a l'actualitat, en aquest moment, un 70% de la informació que corre a través dels mòbils no és verídica, no? I que no és més que la transformació del que en diuen memes, no? Del que en diuen idees basades en prejudicis o en falses notícies o en faltes o en manipulacions directament que es transmeten a vegades una comunicació d'aquest tipus pot donar la volta al món i haver-la rebut a l'any 3 i al cap de 2 anys es calcula que triga a donar la volta al món, pots tornar-ho a rebre, no? És la mateixa informació, al millor vestida d'una altra, amb una altra imatge, amb una altra, però és la mateixa informació i segueix sent el que en diem una fake news, no? Una notícia falsa. El Sant Pare ens adverteix sobre aquesta transmissió, ens adverteix sobre les notícies falses, però no deixa de ser un perill constant. Hi ha pàgines web, no? Em sembla que l'Àlex i jo n'utilitzem una bastant habitualment, que ara no me'n recordo com es diu, però que és bastant corrent, que es dediquen única i exclusivament a desmuntar això, notícies falses, no? I n'hi han moltes i de molt divers signe i de molta diversa maldito bulo, exacte, sí senyor, i de molta diversa consideració i abast, no? I a més, ja en aquest conglomerat hi ha un altre element en joc. No només les xarxes socials estan treballant en favor d'aquesta transmissió abusiva d'aquesta informació, sinó que a més es barreja molta opinió personal que evidentment no té res a veure amb la informació. Uh-huh. Oh, este es un mentiroso, no? Uh-huh. Este es un mentiroso, pot ser una interpretació meva, és una interpretació meva de fet, uh-huh. Però segons qui diu això pot tenir una influència, no?, en determinades persones que fa que es consideri com una veritat, no? Uh-huh. Llavors, clar, tot això dificulta molt i fa que quan una persona que vol ser honesta amb ella mateixa i amb el seu entorn s'enfronta a la realitat a través d'aquesta informació, d'aquest tipus de comunicació, es veu una mica perduda, no?
De fet, Cristina, tu recordaràs bé, perquè eres present, el nostre arquebisbe a l'homilia de Meritxell d'aquest any, el 8 de setembre, Santuari de la Mare de Déu de Meritxell d'Andorra, també ens va advertir d'alguna manera que estiguéssim molt alertes. Repeteixo, hem de no perdre de vista el context cristià, l'Evangeli, la comunicació cristiana com ha de ser. Em voldria fer-te escoltar, doncs, un fragment d'aquesta homilia perquè ens en donguis tu, doncs, la teva visió, però també la teva orientació de cara a com ho hem de viure. Àlex, si ens ho poses?
Sinclinosos és no acceptar la mentida, ni la difamació, ni la violència, sinó la pau i la justícia. Això val pels blogaires que estan de moda, pels mitjans de comunicació, pels que es dediquen a la política, però també a l'ensenyament, a la sanitat, a la vida cristiana, sacerdots i bisbes, catequistes, pares i mares, tots treballar per la veritat i viure en la veritat. No, per tant, a les agressions i mentides, per difamar, per treure altres rèdits, passant de si allò fa bé a la persona o als seus familiars o bé al país. Tot no s'hi val al nostre país.
Doncs queda prou clar i d'alguna manera les teves paraules estan en plena sintonia amb el que el nostre arquebisbe hi va dir.
Mm-hmm.
Explica'ns una mica per què, perquè ho diu amb èmfasi. Demanem disculpes també pel so, que no és potser de molta qualitat, però bé, important ho és el contingut.
Mm-hmm. Doncs la veritat és que ell ho diu, no tot s'hi val. Aquí jo crec que hi ha diversos estrats, no?, en la lectura d'aquesta homilia, i és que, per començar, en els últims temps es valora molt més una opinió a través d'una xarxa social o a través d'un blog que no la informació contrastada i veraç. Llavors donem molta transcendència o molta veracitat a informacions que no tenen cap mena de sentit intern, no? Clar, enfrontats a aquesta situació, les persones diuen, bueno, però si és que això es publica, deu ser veritat. No. En els últims 15 anys el món de la informació ha canviat molt, la tecnologia ha posat a l'abast de tothom la possibilitat de comunicar-se a través de blogs, a través de xarxes socials, a través de portals, i això fa que aquesta transversalitat tothom pugui dir la seva en la mateixa capacitat d'incidència. Així, què vol dir? Que els mitjans de comunicació, els periodistes que s'havien d'esforçar molt per emetre una informació i que estigués contrastada, perquè si no es podien enfrontar a una demanda, no? Ara això és realment complicat, perquè els mitjans de comunicació poden intentar fer la seva feina més o menys bé, però estem inundats de blogs, de pàgines web, de persones que intenten difamar o donar informació no veraç, i que molt sovint nosaltres com a cristians no som capaços d'anar a la font i dir, escolti'm, això és veritat, clar, no és veritat.
WhatsApps, per exemple, quants ens n'arriben amb frases i dius, bé, però qui ha escrit això? Quan ho ha escrit? On s'ha publicat? Perquè hi ha informacions gravíssimes, eh?
Mm-hmm. Hi ha informacions gravíssimes i també hi ha informacions menys greus, però que també formen part d'aquest conglomerat, no? Hi ha cites, el pare està, els serveis de premsa del Sant Pare estan saturats a vegades, eliminant de les xarxes cites que no són vàlides, que no són reals del Sant Pare, no?, per començar. Però en el nostre entorn més immediat estem donant crèdit a informacions sobre altres persones, concretament sobre persones amb ascendent sobre la societat, no?, que són purament difamatòries, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que el que hem de ser és molt curosos i no donar crèdit a qualsevol cosa. No tot s'hi val, però en aquest moment estem en un moment en el que també el Coprincipat passa per situacions delicades, i hi ha moltes persones que utilitzen la seva capacitat de desinformar, la seva opinió personal sesgada, per inundar els diaris, a les xarxes, d'aquest material poc seriós, poc documentat, que intenta incidir i manipular a la opinió pública.
I amb això es fa molt de mal.
I amb això es fa molt de mal.
Persones, institucions, fins i tot el país.
No, evidentment, hem de procurar ser molt seriosos i consultar les coses a qui en sap, no? Jo el que diria és que en un moment en el que la informació és tan intensa, el nivell d'informació que rebem és tan intens, hem de ser molt curosos triant bé els nostres prescriptors d'informació, triant bé qui ens ha d'enviar coses i qui no té prou qualitat o no té prou capacitat de tria, no? d'enviar-nos coses que són òptimes, no? Si un té una xarxa social, si un té un, bueno, WhatsApp es pot considerar una xarxa social, un ha de saber amb qui està connectat i què és el que emet aquest personatge, no? Perquè s'ha comprovat que a través de Twitter, per exemple, hi ha una gran quantitat d'emissors, de perfils falsos que estan comandats per algoritmes, és a dir, per robots, que el que fan és infestar la xarxa de brossa constantment, difamatòria, i llavors hem de començar a saber, a fer-nos grans, a fer-nos adults en el contacte amb les noves tecnologies, que no ho serem mai prou perquè això avança molt ràpidament, i saber que els prescriptors d'informació han de ser realment de qualitat, no? No podem utilitzar qualsevol prescriptor com una persona que ens envia informació que hem de fer cas.
I també quan ens arriba informació que nosaltres ja avaluem que no ens sona com, des del nostre discerniment cristià, que no ens sona com autèntica, com ho veràs, com que això sigui així, com diuen, millor aturar-la, no promoure-la, no reenviar-la, perquè a vegades hi ha coses que... Oh, això anirà
morbo,
bé que se sap...
No?
Sí, sí. Doncs, com m'has captat? Doncs això no ens ho reenviem. No, qui ha enviat això? Mm-hmm. Per qui està assignat? Mm-hmm. Què vol dir-me? Què vol transmetre? Això a qui li fa mal si jo lo reenvio? Clar, són moments delicats també perquè la persona faci un discerniment just, equilibrat, de dir fins a quin punt jo he de col·laborar en transmetre aquesta informació que no ens sona gens bé que sigui vàlida, absolutament.
No, perquè a més tens raó en una cosa, no? Aquest tipus d'informació ens comença a tancar en nosaltres mateixos. No ens obre més, sinó que ens tanca més a nosaltres mateixos, perquè els algoritmes, els robots, el que fan és identificar el moviment de la nostra IP, del nostre telèfon, del nostre ordinador, i ens facilita informació que sigui col·lateral, relacionada amb allò que estem consultant o mirant o simplement navegant, no? I llavors què passa? Que si jo he parlat o he buscat sobre una gerra transparent, tota la informació vindrà de sobre les gerres transparents. Això a nivell comercial té un valor, però a nivell polític, a nivell social, a nivell de pensament, ens porta cap al pensament únic. Ho deia Aldous Huxley ja d'una manera molt preclara, farà pràcticament un segle, no? És molt important no deixar-se emportar pel que diu la massa, no? I tenir el teu propi criteri. I bueno, jo penso que això és el que és important que tinguem.
En definitiva, ens estàs dient que hem de fer la nostra part, ser responsables en la transmissió i la vivència d'aquesta comunicació.
I sobretot consultar moltes coses diferents. Sí. No val, ara ja ens hem fet grans i no val dir, oh, és que clar, jo no puc mirar tants mitjans diferents. No? Tens l'obligació. Si no, evadeix-te i no facis de transmissió d'aquesta informació. Però si tu vols tenir un criteri, has de formar-te. Sí. I per formar-te l'únic que pots fer és tocar diferents tecles de diferents òrbites per tenir una visió global de les coses.
Cristina, continuaríem parlant amb tu com a mínim mitja hora més, però no la tenim.
Home, és que és un tema apassionant, la
veritat. El que sí que vull que comprometis, disculpa l'atreviment, la gosadia, que et comprometis a tornar a venir a parlar al programa.
Cap
perquè
problema.
És un tema molt delicat. I insisteixo en aquesta responsabilitat dels cristians de ser transmissors d'autenticitat, sobretot en el camp evangèlic, en el camp de la religió, però també en la vivència quotidiana de tot allò que ens envolta. Per tant, adquireixes aquest compromís amb nosaltres.
Totalment.
Continuarem endavant.
No serà una fake news.
No, exacte. Molt agraïda de debò, Cristina Orduña, delegada de Mitjans de Comunicació Social del nostre Bisbat d'Urgell. I nosaltres, com sempre en el programa, continuem endavant.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja cap al final del programa entrem a la secció preguntes que ens fem sobre, i avui ens acompanya per respondre a la pregunta que farem mossèn Jaume Vila, delegat diocesà per la vida consagrada. Hola, bona nit, mossèn Jaume.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser novament aquí col·laborant en el programa.
Raudo i veloz cada vegada que em crideu. I
em consta que és així. Gràcies, de debò. Doncs, mossèn Jaume, la pregunta que tenim és què és un claustre? El tenen en monestirs i també algunes catedrals i col·legiates.
Jo ara, doncs, al fer-me aquesta pregunta, potser parlaré de dels claustres més genuïns, que són els claustres dels monestirs de Cister, que tenen forma quadrada. I podem posar dos claustres de dos monestirs importants i del més típic estil cistercenc. Santa Maria de Poblet, de la Congregació de la Corona d'Aragó, i Sant Andrés de Arroyo, abadia cistercenca de monges de la Corona de Castella. Són quadrats, certament, són quadrats, ben quadrats, tant el de Poblet com el de Sant Andrés de Arroyo. I el claustre d'un monestir, doncs hi donen idees, no sé com dir-vos-ho, i desemboquen els llocs primordials, principals del monestir, com poden ser la sala capitular, on es llegeix la Santa Regla cada dia, com pot ser l'església, on es reuneixen els monjos i les monges per celebrar l'Eucaristia i l'ofici diví. Després, el refetor. Alimenten la vida espiritual de la paraula de Déu en aquests llocs que hem dit abans, la vida corporal i espiritual en el refetor. Refetor i fan els àpats, però el refetor també senten la lectura de la paraula de Déu i de llibres de pares de doctrina segura. És un lloc regular, el claustre, és a dir, un lloc de pas, silenci absolut, com hi té d'haver silenci el refetor, com hi té d'haver silenci la sala capitular, com hi té d'haver silenci a l'església. Diuen llocs regulars. Ja és un lloc de pas. Us he dit la figura de quadrat, sobretot en els monestirs cistercencs. Què simbolitza aquest quadrat? L'home i les seves dimensions: corporal, intel·lectual, espiritual i relacional. Això és el que significa el quadrat dels claustres cistercencs. En els claustres, doncs, hi ha uns llocs ben determinadets amb què s'hi pot parlar, però queden bastant, si no al marge, separats de tot el conjunt que forma el claustre.
Què més?
Després també hi dona el claustre locutori. El locutori també dona el claustre. És allà on els monjos, les monges, podem parlar, en aquest cas, dels nostres dies, atendre i rebre les visites. Però queda aquest fet circumscrit, no en tot el claustre, sinó en un lloc ben concret del claustre. Això, Cister manté molt la tradició. Hi ha monestirs benedictins que també, sobretot els de la congregació de Solesmes, on el compliment de la Santa Regla es porta molt rigorosament, però on de veritat es pot veure més és en els monestirs o abadies cistercenques. I per excel·lència doncs són aquestes abadies, Poblet, Solius, Otrif, a Suïssa, i Larencs, a França. Aquests són els quatre monestirs de Cister on la observança és més estricta i d'acord amb la Santa Regla.
Doncs ho deixem aquí, en tot cas, per una altra ocasió, doncs segur que sortirà alguna altra pregunta que li transmetrem perquè ens la respongui. Moltíssimes gràcies per la resposta a aquesta, que és un claustre, el tenen els monestirs i també algunes catedrals i col·legiates.
Sí.
Gràcies i bona nit, mossèn Jaume Vila, delegat diocesà per la vida consagrada.
Bona nit. Bueno, tai.
I fins aquí l'Església d'Urgell, primer d'aquesta temporada. Gràcies per haver-nos acompanyat, amics oients. L'Església d'Urgell ha estat possible gràcies a l'Àlex Alsina, a la taula de control, i de Maria Marín, a la direcció i locució. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem novament diumenge vinent, aquí a l'Església d'Urgell i en la sintonia de Ràdio Estel. Serà un plaer retrobar-los. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena, enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena, enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, em val us vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, quan guanyem el combat.